A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze és divendres, és 30 de gener, com qui no vol la cosa. Ha passat ja el primer mes d'aquest 2009, que fa quatre dies començàvem, encetàvem, i el temps, com allò que diuen aquells, passa molt ràpid, o nosaltres tenim la sensació que ens passa molt ràpid, o potser perquè ens fem més grans passa molt ràpid, vagin a saber. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barravents, número 16. És cert que la percepció del temps canvia, depèn de l'edat de la persona?
Sí, és molt subjectiva la percepció del temps, no? Ara ha sigut graciós, tu has dit que el mes ha passat en 4 dies, no? Havia començat l'any fa 4 dies. Doncs sí, i diríem així com en els nens, no? Si els dius demà, un bon demà, no? O sigui,
allò que de petits volem ser grans.
Sí.
I quan som grans el temps passa molt ràpid, no?
Passa, sí. Efectivament, no? Que hi ha un... I sembla ser que cada vegada més.
Segurament, però, el psicòleg clínic ens dirà, no és una mala sensació que el temps passi ràpid?
Depèn com es visqui, no? És a dir, diríem, a l'adonar-se d'això, diríem, en tant hi hagi una... Si és una sensació així com general i no, però si a la que un es posa a mirar diu no, però clar, és que no he fet això o ha passat això, i veu, diríem, que hi ha coses que omplen la seva vida, doncs
és una bona sensació. Perquè moltes vegades en l'àmbit familiar i sobretot des de l'exterior el pas del temps es manifesta moltes vegades amb expressions del tipus de allò que fa temps que no veus el fill o la filla d'algú. I la primera és com ha crescut, com d'això, sembla mentida, que tal, com passa el temps, etc. No?
Si tu veus un nadó quan neix, no? Si el veus a l'any i mig, és un nen que ja camina, que parla, que comença a dir coses, no? Dius, i per nosaltres un any i mig, els adults, dius, bueno, si fa no fa...
I tornem a posar sobre la taula allò de la conversa sobre el pas del temps, i etc. I això, doncs, a partir d'una cosa tan simple com és, doncs, veure d'un temps en temps, doncs, a una persona i la seva evolució física, no?
Sí, i com deies, no? en veure a adults amb el pas d'un any, un any i mig, no res, però en el cas dels infants i dels adolescents es nota molt, diríem, no? Hi ha molts canvis, són molt intensos, i aquest és un factor, a part, que té un pes impressionant, el del temps, la dimensió temporal.
Perquè els pares parlen molt, els fills, de quan els mateixos fills eren petits. No ja de quan els pares eren petits i llavors els fills van dir, vinga, la història de quan... No, sinó quan ells mateixos, quan els fills eren petits, i els pares recorden, no, és que quan eres petit eres tal, no sé què... Es fa molta referència al passat en general...
A veure, hi ha nanos que són més tafaners i volen saber més, hi ha pares que són més donats, no?, a rememorar coses. Tenim també molt suport audiovisual, no?
Esclar,
i fotogràfic.
Ara més que mai, les fotos de la canalla en qualsevol circumstància, és cert.
I els vídeos, o sigui, els DVDs...
Sí, no? el que sigui. Ara hi ha possibilitat, diguem-ne, de fotografiar la vida de qualsevol des del primer dia, cada dia... I sense que això valgui massa, per dir-ho així,
sí,
i que es pugui tenir el record en qualsevol format, no?
Aleshores, el que segurament és diferent quan això és per la via verbal, no? Del rememorar, del recordar...
Que vols dir que la via verbal és més transcendent?
Bueno, és molt més subjectiva, no?
D'acord.
Diríem que les imatges són el que són.
Mm-hmm. Encara que hi hagi moltes persones que no els agradi gens... Ni que veure's. Els fotografien, sí, ni veure's, ni que els fotografien, sí. ni ser motiu d'això. No?
I hi ha gent que és, una de les raons és que pateix molt de veure el pas del temps.
Sí?
Sí. O de veure persones que ja no hi són, o del que eren i ja no són.
Mm-hmm. Que... Això també depèn de l'etapa de la vida, no?
També.
Veure fotos en un determinat moment crea...
Sí.
Unes certes sensacions, veure en un determinat moment en crea unes altres.
I a part és que això és una visió una mica externa, no? Perquè és la imatge de la persona, és a dir, com es sent aquella persona, com es viu i com es veu, no necessàriament coincideix amb la imatge externa que té.
D'acord.
Bueno, pots parlar amb gent gran que et diu, jo és que em sento totalment jove, o sigui, no, em miro al mirall i dic, bueno... Allò que la imatge que veig no és el que soc.
D'acord. Començàvem avui parlant d'això perquè havíem quedat amb la qüestió de com dir les coses quan hi ha una relació, quan hi ha un afecte, quan hi ha una estimació, quan hi ha un apreci. El passat pesa molt en això, en la confiança, en els aprecis, en la forma de dir les coses.
Diríem que el temps, no, de relació fa a la relació, no? És a dir, les experiències viscudes, diríem, no hi ha pàgines en blanc, no és tot nou, o sigui,
en alguns moments s'ha de fer tot nou o no?
És que no hi ha manera. No hi ha manera de fer tot nou.
Aquesta és una bona frase, eh? On hi pot posar voluntat però no es poden esborrar.
No, efectivament, i de vegades l'aplicar-se molt a intentar esborrar coses
genera... És un altre problema.
Sí, és un altre problema perquè genera un cost d'energies enorme per apartar o per no veure o per no sentir coses que diríem el jo de la persona no vol o no pot tolerar.
D'acord,
no?
Suposo que l'especialista ens dirà entre esborrar-ho o que cada dia això torni perpètuament deu haver un terme mig.
A veure, entre l'intenció d'esborrar-ho,
sí,
perquè després això torna, el problema, o sigui, perquè si funcionés dius, vale, no? Això ho vull treure i ho trec i ja està, però és que això retorna de moltes maneres, des dels somnis o inclús en trastorns del dormir o en altres formes, diguem, en equivocacions, en surt quan no me n'adono, és a dir que no hi ha manera de deixar fora coses que estan en un.
D'acord.
No? Perquè com
això,
fugir d'un mateix,
això suposo que no ens ha... diràs, en Roman, per petits i per grans i per tothom, que això no és ni bo ni dolent.
Això, diríem, és un recurs que tenim, per exemple, que té finalitats defensives. Intentem defendre'ns d'algunes coses. Un, que és la mar de tonto, però super efectiu, és posar un no per davant. No estic enfadat. I la persona es queda allò, la mar d'ample, i l'altre diu que no. Tu vas dient que no, però surten llams pels ulls. Però l'altre, i amb això, ja està, ja s'ha enganyat, ja ho ha dit, no, sí, ja ha dit que no, i si dit que no, és que no.
Que no.
Fixa't, ja està, aire. S'ha de fer una altra cosa, no? Com si justament, com si quedés borrat...
Aquest és un exemple molt gràfic, eh?
És genial.
És genial.
Sí, perquè és d'una simplicitat no, que sembla tonta, però té una potència i l'utilitzem amb una generositat. És un mecanisme de defensa molt simple, molt a mà i molt efectiu.
D'acord.
Diríem efectes defensius.
Això en la vida quotidiana, perquè en general les persones tenim una certa tendència a contemplar el passat amb una certa nostàlgia positiva, així, en general?
Mira, això, diria, sobretot passa amb la primera infància. Hi ha una idealització de com si fos una espècie de paradís perdut. Això sí que era... que és, diríem, absolutament defensiu. A veure, la infància és molt dura, per moltes raons. Una, pel elevadíssim grau de dependència que hi ha de l'adult. I per l'enorme frustració, les enormes frustracions que tenen, perquè clar, perquè és que no tenen mitjans per aconseguir això que volen o que desitgen o que esperen que passin o que pensen que hauria de passar, sigui perquè encara no entenen massa com va la realitat, sigui perquè li és denegat per una o per altra causa. I tot això pesa i pesa molt.
D'acord. Però en canvi, quan som grans, difícilment hi pensem en això, no?
Exactament.
Que la nostra infantesa depeníem dels pares i no podíem fer el que volíem. Què tal?
I de vegades això dificulta la comprensió de les dificultats dels infants. Com si no haguessin de sentir tot això ni haguessin d'estar tan frustrats o d'enrabiar-se per coses, com si un o una no hagués passat per el mateix o alguna cosa semblant. No?
D'acord, tenia relació això, moltes vegades ho hem comentat, en aquella imatge o record dels pares, dels seus fills o les seves filles, en un determinat moment en què les coses anaven molt bé. En què es deien les coses, en què el fill o la filla feia cas, en què no sé què, i davant d'una circumstància potser actual en què les coses són bastant més difícils de dir, de suggerir, d'aconsellar, de tot plegat.
Sí.
Sí.
És veritat que la vida tendeix a fer-se més complexa.
D'acord. I que quan les coses no van bé, pensem sempre en quan anaven bé.
Bueno, òbviament, no? Que diríem que les comparacions de vegades van al servei de sentir-se més miserable, pitjor,
sí,
que no,
sí, sí.
Aquesta no ajuda massa, de vegades han de servir, o un bon ús, o un ús, diríem, més constructiu, és veure que no sempre ha estat així. No? És a dir, que abans o en altres moments hi havia, no?, molta unió, molta comprensió, les coses, amb la qual es pot contextualitzar en el temps, en l'evolució, en el desenvolupament dels fills, de que perquè ara o d'un temps ençà estiguin així,
sí,
no vol dir que abans no hi hagués hagut o no.
O que no hi hagués hagut problemes, per dir-ho així.
No hi hagués problemes, però sobretot que no hi hagi hagut molt més enteniment, molta més, que les coses anaven molt bé o d'entrada...
Perquè hi ha alguna causa, o suposo que moltíssimes, per què es pot fer malbé una relació entre pares i fills?
Diríem, a veure...
I quan diem fent molt bé, diem que no vagi pel camí, diguem-ne, més ortodox o més ordenat,
yeah,
o més convivencial, perquè hem de suposar que tothom en el fons s'estima, oi? Però per què a vegades les coses es torcen d'alguna manera sense que es pugui trobar massa... Bé, potser sí que n'hi ha d'explicació, però sense que a vegades els propis intervinents trobin massa explicació, perquè quan la cosa anava tan bé, ara resulta que va tan d'això, tan costa amunt.
Com dius tu, hi ha molts factors. Diríem que quan això agafa un grau de malestar i de patiment molt elevat, efectivament cal trobar les causes o les explicacions, i aquí, no, és per exemple un bon moment per fer una consulta, diríem, amb un professional, amb un clínic, per analitzar justament les fonts d'aquest malestar. Després sempre això té un punt de relativitat, és a dir, que en algunes àrees o en alguns aspectes la situació fa més difícil. Per exemple, amb l'adolescent, quan està a casa, bueno, va tot molt bé, però ja quan arriba el moment que ha de sortir i ha de tornar, ja comencen els, no, els conflictes, les desavenències, les sensacions d'això, de no entendre's, de tibantor... I hi ha una part que diríem que és estructural, diríem que forma part de la qüestió, que és així, no? És a dir, que l'adolescent li toca estirar i els pares veure com, no, com arronsen o com afluixen fins a un cert...
Frase recurrent, si no m'entens és que no m'estimes?
Ui, costa ara de veure el context de la frase.
Diguem-ne situacions allò negatives a fer determinades coses... que per la persona o per l'adolescent o per qui sigui, doncs pot semblar una cosa importantíssima.
Posem-ho del revés.
Vinga.
Si, no, de vegades la impressió de l'adolescent és si m'estimessis, m'entendries.
Em deixaries, sí, m'entendries i em deixaries fer.
Crec que l'estimació i l'enteniment són dues coses que no sempre van de la mà. L'enteniment també té una vessant racional, diríem que l'adolescent segons algunes d'aquestes coses és justament, o sigui, pretendre entendre un adolescent és una tasca excessivament complexa per un pare i no cal, No cal, perquè...
No cal?
No, si, si amb que s'entenguin ells ja, ja hi hauria molt. I és un...
Dius d'una manera com si els pares que ens escoltés diuen, home, així no cal que ens esforcem massa, i què hem de fer, deixar passar el temps?
No, però, no. A veure, que...
No obsessionar-se.
Sí, efectivament, no cal ficar-se en intentar entendre coses que des de la perspectiva de l'adult són... No,
difícilment comprensió.
Ja m'explicaràs tu quina, com és que et pots tirar dues hores al Messenger matxacant el llenguatge i enviant aquesta colla de tonteries, no em diguis que això et serveix d'alguna cosa, és que no ho entenc, no, ni ho entendràs. La qüestió és també com acceptar, bueno, que pel fill això té una transcendència, té una importància, que el pare no arriba a veure, però que hauria de poder reconèixer que pel fill sí que la té. Aleshores, es tracta més d'acceptar que és així pel fill que no pas d'intentar entendre, perquè és que probablement no ho entendrà mai. No? És a dir, no, perquè de vegades sembla que si comprenem tot, tot anirà més bé. I això és molt relatiu.
Sí?
Sí, sí, és molt relatiu. Perquè als pares no els hi toca entendre tot. És molt difícil arribar a aquesta comprensió. I de vegades, no, això que dèiem alguna vegada, no surt del col·legi, tan mala cara, no, en un més petit, i el pare vol saber, no, vol entendre el que li ha passat. Bueno, per què? No? Per què cal ficar-se tant si l'altre, per exemple, no està en disposició, i potser quedar-se amb l'altra part, de veure que efectivament està tocat, que no està fi, que alguna cosa li ha passat, i com mirar de fer-li costat, o d'estar carinyós, o de...
Vols dir que a vegades és bo deixar passar un cert temps?
També, sí.
També.
Sí, sí, que així com hi ha nanos que en calent és quan expliquen les coses, no? Que quan li acaba de passar, diu, saps què? I pla. I hi ha uns altres que és al revés, que fins a que no ha passat un temps, no ho expliquen. I de vegades té molt a veure amb, direm, qui, o sigui, perquè té a veure amb les ganes d'explicar que tingui el fill. I de vegades les ganes dels pares no fan una mica de bloqueig o d'inhibidor, no? de l'explicació. Que només perquè la mare vulgui saber, pues no és motiu suficient perquè el nano vulgui explicar.
D'acord, i la mare pot dir, home, és que me l'estimo i vull resoldre aquesta qüestió i vull que m'ho digui.
Vale. Les qüestions de resoldre, diríem, no, perquè què és el que s'ha de resoldre? No ho sap, efectivament, però potser el que s'ha de resoldre és la sensació, o sigui, la solitud que té aquest nano davant del que li passa i com fer costat, però no cal entrar en tota la dimensió del problema quan el nano expliqui tot.
Ens aturem un moment aquí. Hi ha persones a qui no els agrada explicar les coses, diguem-ne que les volen resoldre per elles mateixes, o com a mínim intentar resoldre's per elles mateixes, i són poc donades a explicar més o menys a ningú allò que passi, perquè passi, que tal, i el que senten i el que deixen de sentir.
A veure, igual van relacionades les dues coses. O sigui, hi ha nens que són molt autònoms i que els agrada fer les coses per si mateixos, i si explicar-les implica que l'altre li vingui a dir com les té que fer, doncs no explicarà. Si explicar vol dir jo t'ho explico, tu m'escoltes i em dius el que penses o el que et sembla, però no t'hi poses, doncs cap problema, ja m'està bé d'explicar-t'ho, perquè t'explico com, què bé resolc jo les situacions, o com ho faig o com ho penso fer. Sempre i tant, això, no comencis a posar, si jo t'ho dic i tu comences a dir, ah no, això no va així, això va així, no facis això i fes això altre, doncs no t'ho explicaré. Després tenim, bueno, el ventall és immens, sí. Nanos al revés, que venen a explicar situacions als pares...
Perquè els pares els diguin què ha de fer.
Que els, i els pares, o sigui, si això és molt insistent, acabaran dient que ells no poden. El que passa al pati, no pot anar el pare allà i fer... No pot anar la mare. El qual dona molt que pensar.
D'acord, i l'especialista que creu que serà d'alguna forma millor per l'evolució de la pròpia persona l'exemple del primer dels nens abans que del segon?
Em sembla que el millor és deixar ideals i generalitats a banda. i fer una adequació a les característiques d'aquell nano, d'aquell que no és el seu germà ni la seva germana, que té, diríem, uns recursos i unes característiques pròpies, i veure justament per quina banda se li pot donar aquest recolzament o què està necessitant dels pares. Que no és la resolució de les coses. No? De vegades va molt bé quan els pares diuen, ostres, pues sí que complicat això. No? Dius, pues, i què has pensat fer? No? Perquè diríem, altre tipus de resposta és, home, però si això és una xurrada, això pim-pam, i l'altre diu, vale, gràcies. És a dir, que li diu que s'està...
Ara em diràs, jo em pensava que m'ajudaries.
Sí.
T'ho explico, perquè m'ajudis ho dius i resulta que em dius, no, pateix, no, que tal,
sí,
és veritat.
Sí, o et tracten de tonto, no? Que t'estàs ofegant un got d'aigua, mm-hmm. Però veus, perquè aquí hi ha un intent de comprensió i ho entén a la seva manera. Vale, ho entès perfectament, però això que entès sí. El despista.
Si algun pare ens escolta es dirà, bueno, aquest senyor vol que nosaltres siguem psicòlegs?
No.
No.
No, no. No.
Ens diràs que s'ha de saber escoltar.
Sí, sí. Saber escoltar i diríem, i a veure, en calent, mentre transcorren les coses, cadascú fa el que pot. Això sempre és així. Però diríem que després poder tenir moments d'intentar de fer un rewind, no? Tornar a rebobinar una mica per veure com transcorren les coses, per veure si no s'està sempre... No? De vegades els pares diuen, és que sempre fa el mateix aquest nano, eh? I bueno, i darrere d'un nano que sempre fa el mateix, un pare que sempre fa el mateix també. Òbviament, no? Dona, no? Perquè s'instaura, diríem, una dinàmica de la que el pare també participa i o fomenta o no obre altres vies, no? Diverses. No, jo crec que no es tracta de fer de psicòleg, no? Sinó que sí d'estar una mica oberts, una mica oberts i acceptar la diferència. Vull dir que el pare és el pare i té una perspectiva i té una funció i té una manera d'entendre les coses, i el fill és una altra persona que té les seves coses, la seva perspectiva, i que no, i aquesta diferència més val que mantenir-la, no? Que quan
més val mantenir-la,
sí, que quan es fusionen, no? Quan ja és confusional, o la fusió és, sí? És confusió, sí, perquè no, de vegades els fills diuen, sí, això ho fa, però jo això no ho puc fer. No, vas i li dius, tal, però és que això no em surt, no m'atreveixo, no... diríem no, que s'ha d'estar com molt més atent o prendre molt més en compte la manera en què el nano ho viu. Perquè no és com el del temps que dèiem abans, no és tant el del rellotge com el de la vivència subjectiva. No, la manera en què ho vius, no? Si aquest mes t'ha passat en 4 dies, bé, pues, que, per tu ha tingut 4 dies.
D'acord, allò que dèiem sempre, no? Que el temps és sempre igual per tothom.
Efectivament.
El minut passa
60 segons,
60 segons, d'acord.
Sí. Però la manera en què ho vius, uh-huh. No, els nanos, per exemple, ho diuen molt de segons quines classes. Passa rapidíssim.
Sí.
Clar, perquè s'ho passa bé o està interessat, i altres
però és veritat eternes. Que el temps passa més ràpid si la vivència és bona.
El temps passa igual sempre, la sensació, de que justament, no, es viu més com a, oh, ja se m'ha passat,
sí, sí.
Quan és bo.
3 hores d'espera a la sala d'un hospital es no passen d'una manera, 3 hores al parc d'atraccions es passen d'una altra manera.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
I el temps és exactament el mateix.
El mateix, d'acord. El mateix. Però aleshores, de vegades és això, no cal entrar tant en l'objectivitat dels fets, que diríem que tu deies això de si els pares han de fer de psicòlegs, el que segur que no han de fer és de jutges, que han de jutjar una realitat i emetre un veredicte i una sentència i unes mesures, perquè no es tracta tant de la realitat objectiva com de la manera en què el nano ho viu i la veu des de la seva perspectiva.
En la mesura que els pares deixin fer, tindran més confiança per part dels fills? I quan dic deixin fer, vull dir, la mesura que els pares actuïn d'aquesta forma sense massa maximalisme, sense massa allò, sense jutjar massa les situacions, sinó
A veure, en la mesura que el nen senti que li donen un lloc, que li respecten, no, les seves diferències, segur que això dona molta confiança. I a la inversa, també els pares senten, diríem, confiança en aquell nano que té recursos, que s'ha de llogar-se, que, no, que des de l'autonomia podrà funcionar. Uh-huh. Perquè si no es genera molta dependència. No, l'expectativa del nano que els pares li resolguin, no, que li resoldran, i això complica perquè l'inhabilita, no?
Hi ha paraules, diguem-ne, molt comunes en l'argot, allò de ratllar o agobiar. Què és fer això amb un fill o una filla?
Bueno, són maneres de
d'apretar massa o què?
A veure, no necessàriament, o sigui,
també forma part de la percepció subjectiva. Els pares poden creure que no l'estan apretant tant i que, sí, i que el fill o la filla cregui que no el deixen tranquil tot el dia.
Sí, no? I efectivament, i que ho digui no implica que els pares l'estiguin ratllant. O si ratlla que ratlli, no sé. Però diríem, això en la no, com diuen també, que són cansinos, sí, els pares. Sí. Bueno, i és veritat, que els pares, del moment de que no tot pot ser ni de qualsevol manera ni en qualsevol moment, pues sí, fot. També és veritat que moltes coses que els hi passen en altres àmbits, si no saben molt bé cap on tirar i descarregar, doncs els pares són un blanc fantàstic.
Sí?
Oh, clar. Oh, clar, si... No?
És a dir, quan s'arriba a casa, s'aboca...
Sí.
Però bé, no cal ser pares ni fills, segurament. Hi ha persones que ho fan ja en l'edat adulta.
Sí, però diríem que...
Arraca, d'això, no?
Sí, que descarregar sobre l'altre... Perquè, clar, perquè és més dur assumir que, bueno, que hi ha una realitat que és així. Mira, una cosa tonta.
I tots necessitem descarregar-nos, suposem, no?
Sí, sobretot si tens qui t'aguanti, diríem, no? Perquè els que t'estimen diran sí, però fins a un punt, no? Veig que és, però no em ratllis, també li diran al final, no? Però coses molt... Perquè l'adult ja després, diríem, pot manifestar la ràbia, o pot, però diríem que en tant adult pot acceptar les realitats, que el conflicte és amb la realitat, diríem, i no se l'agafa amb la seva mare, ni... Ara, el qual no implica que diríem que l'estat d'ànim en el que està, mm-hmm, no, porti a, no sé, a que s'enfadi amb el qui té al cantó o tinc un mal humor.
Però vols dir que en l'adolescència no s'ha de buscar aquest raonament tan estricte en les coses i l'actuació tan pensada i tan mirada?
Sí. No, que la diríem, l'objectivitat no és precisament la fita. No, la meta no és ser absolutament objectiu.
I tot això pot passar sota el paraigües de l'estimació.
Sí.
Encara que els pares pensin prefereixo la d'abans, que no hi havia tants problemes.
És que aquí és dur pels pares, no? Perquè els pares no trien gaire segons quines coses, no? Que ara li ha agafat per anar no sé on, sobretot això quan comencen a tenir més autonomia, mm-hmm, els adolescents, pues, trien coses i volen fer coses que o estan lluny o són incòmodes o representa que els pares hagin de fer esforços Bueno, si no hagués pogut fer ping-pong que hi ha aquí al cantó de casa, no? S'ha d'anar a fer rugby que està a dos pobles més enllà i plega la nit, l'hem d'anar a buscar. Bueno, sí, i bueno, toca aguantar segons quines coses, eleccions, i de vegades no són només d'activitats sinó de no sé, quan s'emperren en coses o quan no volen atendre a raons i a més t'ho diuen, bueno, tu no podràs, mm-hmm, fer res, no? Mm-hmm. Si jo decideixo tal, pues ho faré, i sí.
Hem parlat, diguem-ne, dins un estadi més o menys civilitzat, però la pregunta seria així, molt de tipus de programa de televisió. Què no s'ha d'aguantar en aquesta relació entre pares i fills? On els pares poden dir no, prou, fins aquí?
Jo crec que sobretot coses que un no pugui realment suportar i sostenir, És a dir, que obligar-se a suportar o a fer coses que un pare o una mare no vol de cap manera o realment li trasbalsa moltíssim, no pot portar enlloc.
D'acord.
És a dir,
t'ho preguntava perquè això, tu ara en seguís. Bé, toca fer determinades coses. Sí. I estem segurs que els pares ja admeten que en la vida tocarà fer moltes coses pels fills.
Sí, uns més que uns altres.
Uns més que uns altres. Sí. Això també ho deixa clar l'especialista, eh? Senyal que ho ha viscut i que tot això, no? Però diguem-ne que així, en general, toca fer coses.
Sí.
Però, ja no, pels fills, per les persones que s'estimen. Molt bé.
Sí.
Fins on? I aquí suposo que el límit a una edat més alt és un altre límit. Fins on els pares poden permetre determinades, no sé, decisions, actituds?
A veure, diríem, fins al límit que té com a pare en la seva funció. Hi ha coses que ja no cauen dintre de la seva competència o de les seves possibilitats, eh? De vegades algunes d'aquestes coses dius, bueno, no vull que vagis a la platja, no et deixo anar a la platja, no aniràs a la platja. Això és insostenible, perquè anirà a la platja. O sigui, sí pot negar-li, sí pot dir-li que com l'enganxi i tal, o que, i argumentar el per què, però diríem, no està en la possibilitat del pare d'impedir-ho. És a dir, aquí ja no s'haurà d'aguantar. Si va a la platja, haurà passat. A partir d'aquí podrà actuar en conseqüència. Després hi ha altres límits que són, uns són ètics, o com si li vols dir, de viure amb la pròpia consciència, i que un no pot fer determinades coses que van en contra de la concepció de
les conviccions de personals.
Efectivament.
Tant per pares com per fills.
Bueno, diríem que en els pares això és més ferm.
Això és més ferm.
Sí, porten més temps, els fills les estan fent, aquestes conviccions van, i més que de vegades, més que conviccions, són o desitjos o necessitats, no?, que es viuen molt sentidament i molt intensament, i que en l'adolescència de vegades són bastant efímeres. És a dir, el que una setmana és d'una intensitat total, que sense això sembla que moririen, la setmana següent han canviat, i ja és una altra cosa, i de tot allò, res.
Ho preguntava perquè, dins d'aquest àmbit, els pares poden sentir en algun moment que perden autoritat davant dels fills?
Diríem, si senten això,
sí,
normalment es viu bastant malament. El que s'ha de veure és si això és una interpretació que fa el pare,
o que si veritablement els fills estan portant,
no, o que efectivament hi ha algo, diríem, de l'autonomia del fill que va a més perquè passa el temps, per l'edat, i que no és que l'autoritat del pare baixi, sinó que, diríem, les competències ja no són les que eren, i aleshores no té autoritat per manar o dirigir o controlar segons quines coses.
Ho deia perquè fa un moment ens comentaves, bé, hi ha una determinada edat en què els pares són el blanc de totes les coses, i de totes les crítiques i de totes les consideracions i de tots els qüestionaments, etc. I fins i tot quan s'arriba a casa, patapum, tots els pares en algun moment es poden sentir, no sé, desautoritzats, que han perdut d'alguna manera aquella imatge de referència.
A veure, es senten maltractats, no? Vapolejats, no?
Sí?
Sí, home, o sigui, un adolescent, per exemple, que arriba a l'hora de dinar, no li diguis que esperi 5 minuts per dinar, perquè comencen a abordar amb aquella gana que tenen, i no sé, segons quins,
sí.
Diríem justament que tenen que refrenar una mica la satisfacció, no?, quan ja porten hores de classe o que no li han portat, i que diu, això és un berenar, això és un berenar, és una porqueria, perquè ja està bé, sempre tal. Però si ahir et vaig portar donuts que t'agrada.
I això s'ha d'acceptar?
A veure, jo crec que... quin remei? Quin remei? No? Podria fer-ho del no, dir, això no està passant. això no pot passar. Això no hauria de passar. Vale. Però passa. Però acceptar no vol dir ni que et faci gràcia, ni que sigui una cosa a mantenir, no? Acceptar que s'ha de passar per allà.
Vull dir que estem en els minuts finals i seguirem, però alguns pares poden pensar, escolta'm, i això no és un problema d'educació.
Bueno,
contestar així, diguem, què és això?
És que l'educació refrena, no? Diríem, si el poses a reflexionar després, en fred, racionalment, i et diu, no, no, sí, sí, insultar els pares està molt bé, no, diríem, clar, té un problema educatiu també aquí, no? Perquè no s'ha enterat de, diríem, del que són les normes...
Ho dic perquè els pares han d'acceptar això?
T'ho he de dir, sí, si passa no queda més remei, o sigui, que no acceptar, no es pot... No acceptar-ho té moltes conseqüències.
D'acord.
No? És a dir, si l'acceptes, després podràs... O sigui, per exemple, en aquell moment...
I no diguem que això sigui un cas habitual, eh? Però,
bueno,
en algun moment, això que els pares no saben que resol, i diuen, mira que ets burro, no sé què tal, jo què sé, que algú es pugui sentir, diguem-ne, ferit per dir, però quin llenguatge és aquest,
però
pare?
Però segur, a veure, ferit, disgustadíssim, enfadadíssim, bueno...
Tota la gamma.
Però per què ha passat? I per, aleshores, hi ha diverses qüestions, no? Què fer en aquell moment?
Mossegar-se la llengua.
No, una és, la primera seria dir, tallar, no? Prou d'això, hi ha prou d'aquest color, i punt. Llavors, amb tallar ja és tot un què, és a dir, que no vagin creixent la cosa.
Funciona o no, això?
Bueno, depenent, però en principi, si no es fa, segur que no funciona.
D'acord.
Eh? I aquesta és la primera qüestió, no? Tallar això, que diríem que això no es faci més gros ni vagi més, i després fer, diríem, no, anar a parlar amb aquell nano i deixar molt clar algunes coses, això no està permès, i dir què és això, que quan, que com, les conseqüències, fer prevenció. Doncs mira, ara no sé, m'ho invento, la mare no tenia a buscar l'escola, tenia a buscar el pare. O a partir d'ara, escolta, mira, el berenar ja no et porto mai el berenar.
Ens ficarem en aquesta qüestió la setmana que ve, entre altres coses, perquè segurament a partir del que ens ha dit en Roman tantes vegades, com es poden limitar o com es pot exercir una determinada autoritat a una determinada edat, quan els anys anteriors, diguem-ne, s'ha deixat fer més o menys, no diríem el que s'ha volgut, però no s'ha limitat tant, i si això d'alguna manera pot perjudicar les relacions quan les persones ja es van fent grans i els pares també. Són les 10:51 minuts, el divendres que ve i tornarem des del Centre de Reeducació de Vito al carrer Pau Barrabets número 16. En Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.